9 minuts per arribar a les 11 del matí. David Guzmán, bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Va molt bé que vinguis a aquesta hora, avui.
Sí, per què?
Per posar una mica de pau, una mica de calma.
Què vols dir, que després no el tindrem?
Em sembla que no. Em sembla que a partir de les 12 hi haurà, no sé si mambo, però hi haurà moviment segur. I a més, no només portes avui calma, sinó que portes poesia.
Poesia. Feia molta il·lusió, ho saps perfectament, inaugurar un espai al Matí de Catalunya Ràdio dedicat a la poesia, dedicat a la paraula dita i llegida i compartida. I per tant, sí, no només poesia, sinó ara les sentirem, dues de les veus, jo crec, més estimades de la poesia en català, esperades, llegides, reeditades. Per tant, és un goig, sí.
Que poc que en sabem, de poesia en general, o que malament que l'hem entès i que malament que l'hem tractada, la poesia.
Si parles, per exemple, de com s'ha tradicionalment ensenyat en termes acadèmics, sí, no? I fins i tot ara em fa l'efecte que si repasséssim el llistat de poemaris obligatoris a secundària, per exemple, sí, tindríem problemes, o com s'ha transmès, no? Però jo sóc optimista en el sentit de fa uns anys que vivim un moment molt fèrtil, no només de creació poètica, sinó de lectura poètica. És a dir, molta gent que s'està incorporant a la lectura per via de poesia llegida, recitada, això, compartida des de molts àmbits, no? I si no, pensa en els 3 mesos que vam estar clausurats, la quantitat de recitals, sí, que es feien, és a dir, tothom, el primer refugi va ser la poesia, això és significatiu.
Sí que ho és, sí. Va, doncs, anem a escoltar poesia
això,
i a
mateix,
parlar...
a presentar-les.
A parlar de poesia. La Míriam Cano. Míriam, bon dia.
Què tal, bon dia.
I la Mireia Calafell.
Bon dia.
I a més que venen preparades, eh?
Sí, sí, i tant.
Sí? Les escoltem? Vinga, endavant.
Dafne. Les meves fletxes fan més mal. Les meves fletxes són l'amor, va dir inflat d'orgull Eros Apolo mentre tensava l'arc amb precisió. 1000 anys va estar-se al fil de Zeus perseguint Dafne, que el rebutjava. 1000 anys creuant els boscos, temptant d'acorralar-la, i 1000 anys més nosaltres repetint i repetint i repetint i repetint i repetint el mite, sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. Per què no vares dir-me, mare, que no és dolor i no és condemna, que no és persecució l'amor, que això és violència?
Quan tu vas digolar de matinada, vaig travessar el pont per sota. Tot això, intempèrie i trens, punxes arreu i cap jazz, insomni de txeca. Després, els dies res i un mur blanc. I clavava els ulls, tornassols de fam, i la gana de fugir en el ventre buit. El ressò de la desfeta era un silenci de batum ataconant carreteres. El no res, travessant la tundra matxet, com un espectre que ningú no ha invocat. I tot el fred de fora va niuar-me dins i em va fer créixer hiverns llarguíssims als dits i als cabells. La pell esllumava ossos sense fons. I així, amb els ulls glaçats, vaig fer camí i els crits es van cansar de perseguir-me. I vaig caminar més, encara més, fins allà on la neu grisejava, esquitxada de verds neulits, i el meu alè no feia ombra. He tornat de la Sibèria amb el puny alçat i els llavis vermell de Rússia.
Caram, com impressiona escoltar la poesia així.
I a més són grans rapsodes, Diuen molt bé els seus versos, vaja, totes dues. Vermell de Rússia, que és l'últim vers que ara citava la Míriam Cano, és també el títol del seu poemari, publicat per l'Hebreu, i en el cas de la Mireia Calafell, Nosaltres qui, també darrer poemari, el quart poemari, després del 2013, Tantes mudes, i bé, en tots dos casos, impressionant. De la Mireia, per exemple, citava el poema Dafne, que forma part de la primera part, no? Una part vertical, on, entre altres meravelles que fa aquest poemari, qüestiona totes els mites fundacionals i les herències rebudes, des d'això, una part mitològica important, i fins i tot tu deies abans que això de la poesia se'ns ha ensenyat d'una manera, home, també la mitologia, perquè aquesta Dafne, que l'hem vist amb escultures, amb pintures i amb històries curioses, aquí veiem que efectivament pateix una violència que no sempre s'ha explicat, no?
S'ha explicat molt poc. De fet, en aquesta primera part, sí, el que he volgut fer amb alguns dels poemes és precisament intentar mostrar una altra lectura possible. Evidentment, n'hi ha moltes, però sortir una mica d'allò que se sent sempre fàcilment i anar a buscar allò que costa més de sentir.
Se n'ha de saber de llegir poesia? O és una cosa natural, que la tenim dins i que no en sabem?
Ui, és que a mi tot el que és natural i així, jo sempre et diré d'entrada que no.
Que no.
No hi ha res que sigui natural i, evidentment, en llegint s'aprèn a llegir. No et trobes, Míriam?
Sí, sí, del tot. Jo, per exemple, a l'Escola Blum, quan faig classes als seminaris, els titulo intencionadament lectura i creació poètica, perquè és impossible, no?, fer poemes sense haver llegit abans, i no només poesia, no?, sense haver llegit en general, és molt difícil escriure.
Vosaltres per què feu poesia?
Jo perquè no sé fer una altra cosa. Vull dir, de veritat, m'agradaria, de vegades penso, ostres, imagina't escriure una novel·la, però sé que no en sabria, i ja em costa prou la poesia, de moment em concentro aquí.
Jo no ho sé, jo crec que vaig començar a escriure poemes escoltant això, no?, en Leonard Cohen i en Bob Dylan, i vaig pensar que hi havia d'haver alguna manera de fer allò, no?, i em vaig adonar que fer poemes també era una manera de mirar el món i passar-lo per un sedàs concret que pogués ser útil a tothom, finalment, no? Ara la Mireia parlava d'aquesta reescriptura dels mites que ella fa en el seu llibre, i penso que és una manera que pugui arribar a tothom i es pugui entendre, no?, a aquest món que sembla que hagi de ser tan uniforme, no?, doncs uniformitzar-lo per una altra banda, per un altre relat. Està molt bé.
I després, a més del mite, o de la primera part aquesta dels mites, hi ha una segona part on hi ha això, on hi ha dolor, on hi ha malaltia, on hi ha desig, i hi ha, buscant un nexe entre Vermell de Rússia i Nosaltres qui, entre tots els llibres, una sensació a vegades de vulnerabilitat compartida, no? Que en canvi, en el cas de la Míriam, és interessant el poema que has llegit, per exemple, no? Hi ha la paraula desfeta, però una de les coses que jo destacaria del teu llibre és aquest, la força d'aquest jo. És un jo potentíssim perquè passa les mil i una, diguem-ne, i acaba sempre regenerant-se del mal, no?, i del dolor.
Sí, jo diria que escric també una mica, si hem de parlar de per què jo concretament escric poesia, també l'escric per regenerar-me, no? Jo crec que quan fas l'exercici de mirar de sublimar alguna cosa perquè arribi als altres i no sigui pornografia emocional i prou, també fas un exercici de comprensió respecte a tu mateix, no? I aquesta comprensió, tant al Bunsenstein com a l'Encoratge, com al Vermell de Rússia, jo crec que sempre hi és molt present. També crec que aquesta regeneració hi és als llibres de la Mireia. Per mi ella ha sigut un exemple, i l'he llegit molt, no? Vull dir que també el que llegeixes ta mare, no?, del que ha de ser la poesia. I crec que hi és molt, molt present, no? I és una manera de dir, no em quedaré aquí encallat amb el meu dolor o amb aquesta desfeta o amb aquest dolor respecte al món, no?
Es pot escriure sobre tot, sobre qualsevol tema, poesia?
Jo crec que sí. En general, en poesia i en qualsevol altre tema, evidentment hi ha qüestions que són molt, molt, molt difícils, i és un repte, i hi ha qüestions que demanen, que exigeixen doncs moltíssima cura o trobar les paraules, però entenc que sí. Míriam, tu què ets?
Sí, jo crec que sí, que és trobar la imatge o la metàfora que t'hi porti, no?
I 8 minuts del matí amb el David Guzmán parlant de poesia, avui amb la Mireia Calafell i la Míriam Cano que ens acompanyen. No sé si teniu la sensació que aquests últims anys, en aquest últim temps, s'està llegint més poesia, aquesta pujada, no?, que abans deia el David, que sembla que hi ha com una mica de revifada de la poesia. Vosaltres, que us hi dediqueu, ho noteu?
Jo crec que sí, indubtablement. I, per exemple, aquí a la ciutat, a Barcelona, però també a molts altres espais i pobles i itineraris, diguéssim, possibles, es pot anar a escoltar poesia dita a molts dies de setmana a diferents bars, etc.
Sí, jo crec que també hi ha un factor de... En el sentit del llibre físic, no? Jo crec que la gent ve als recitals i li agrada endur-se un trosset d'allò, no? Perquè els recitals són molt intensos a vegades i són emocionants, i la gent s'endú el llibre a casa, i jo crec que també és per conservar una part d'això, no? I hi ha, bueno, hi ha un circuit, jo crec que estable, l'original...
Sí, i després, clar, jo ara tinc el privilegi i la sort de ser comissària de Barcelona, Poesia, que enguany comparteixo el projecte amb en Josep Pedrals, i és evident que sí, que hi ha, que si fas propostes interessants, hi ha públic, hi ha lectors, i hi ha gent amb ganes de llegir, de sentir i de compartir poesia.
I de descobrir-ne, no? Que això és important.
Abans comentàvem amb el David, i és una conversa que hem tingut alguna vegada, no? De ostres, quina llàstima que tinguem la sensació, i almenys alguns la tenim, que a l'escola, a l'època de passar per l'escola, per l'institut, no se'ns hagi ensenyat a llegir la poesia i s'hagi limitat a comptar les rimes, no? I com, la mètrica, que potser és una cosa que per la gent de lletres doncs fa una mica enrere. Quina llàstima que haguem trigat tant alguns a descobrir la poesia. Per què creieu que això encara està passant ara en l'educació a l'escola?
Mira, jo crec que és una cosa que està canviant, per sort, que cada cop la poesia s'ensenya d'una manera més de fons que no de forma, no? Jo, quan jo era petita, quan nosaltres érem petits, hi havia un programa, no, de grans clàssics, grans poemes que, a ser possible, es poguessin memoritzar i recitar amb la condemna que això a vegades suposava, i no s'entrava a analitzar el fons del poema enllà de quatre coses, no? I jo crec que ara, a les escoles i als instituts, també hi ha un circuit estable d'escriptors i de poetes que hi van a llegir els seus poemes o a explicar-los, i llavors això crec que genera un interès diferent al que ens poguessin inculcar nosaltres d'aquella manera tan, tan bàsica, no?
Sí, de totes maneres m'agradaria fer una mica d'estudi per saber fins a quin punt els qui després hem escrit poesia no és perquè hem tingut la sort de tenir bons professors i bones professores. Jo recordo, en aquest sentit, soc molt afortunada de tenir un professor, bé, no, més d'un, que arribaven a classe i et feia compartir la passió per la literatura en general.
Mm-hmm. Sí, això és fonamental, eh? Jo recordo un, sí, Pere Ballart, també, teoria de la poesia, que efectivament ensenyava una manera diferent de mirar la poesia. I després una part molt important que parlàveu ara i que connecta a la conversa que teníeu abans, Laura, sobre teatre, no? I que germana el teatre amb la poesia, que és aquesta part performativa. Segura, la lectura en silenci íntima de la poesia és molt important i és una experiència necessària, però veure-la en recital, no? I compartir-la, i la paraula dita, i a més l'èmfasi que hi poseu vosaltres, creadores, és importantíssim, no? I efectivament la llau de recitals que gaudim ara a Catalunya ens ajuda a completar l'experiència poètica o l'experiència de fer sentit en aquell poema, no?
Sí, sí, del tot. Jo penso que, i a més, com que costa molt entrar en calent sense explicar una mica sobre què has escrit o el que sigui, crec que també completa l'experiència la pròpia explicació del poeta, no? Hi ha poetes que estan molt en contra d'explicar els seus poemes. A mi m'agrada molt, per exemple, perquè crec que forma part de l'experiència compartida, i després el lector em fa una lectura també molt diferent.
Per exemple, en el teu poemari, parlant d'aquestes lectures, parlava abans de la fragilitat o d'aquest jo potentíssim, el punt d'autoconsciència, però també m'ha agradat molt, o jo m'ha agradat llegir tota la reflexió sobre el verb i sobre el llenguatge. Hi ha un poema on diu: som allò secret que queda a les paraules, no? Mm-hmm. És a dir, les paraules també, en tots els poemaris, tenen una presència fins i tot física importantíssima.
Sí, de fet, aquest poema es diu Equació de Dirac, que diuen que és l'equació més bonica de la física quàntica, que diu que quan dos sistemes han estat junts durant molt de temps, quan es separen, es continuen comportant per separat com si fossin un sol sistema, no? I m'agradava aquesta idea que quan desapareix algú, quan una relació es trenca o quan algú es mor, també mor un llenguatge que només compartien aquelles dues persones, no?
Falten 2 minuts per arribar a un quart de 12 del migdia. Podríem estar una estona més parlant de poesia, però crec que el que és més important és que la llegim i que anem a escoltar-la. Per tant, moltíssimes gràcies, Mireia Calafell, autora de Nosaltres Qui, de la Breu Edicions, Míriam Cano, que és periodista i escriptora, i ara té aquest poemari Vermell de Rússia. Moltes gràcies,
gràcies
per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies, Laura i David, per l'aposta.
I tant.
Això li deu al David, sí, directament. David, abans de marxar, m'has de dir un número. De l'1 al 1049, per l'Enigmàrius.
El 33.
El 33, claríssim, no? Sí.
Sí, està bé.
Endavant, doncs vinga, el 33. Moltes gràcies, David.
Adéu-siau, que vagi bé.